L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure tinc temps amb el doctor Miquel Samarra. Doctor Samarra, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Ah, moltes gràcies per convidar-me.
Fins a quin punt l'ofici de viure té a veure amb la gestió que fem del temps, del nostre temps?
Bé, el temps és un dels factors més importants per emprendre qualsevol cosa. És a dir, diguéssim, podríem dir que el temps, l'energia i l'ús dels recursos és essencial per fer qualsevol cosa, des del més simple al més complex. Per tant, el temps, des d'aquesta perspectiva, és una eina imprescindible, sense la qual doncs, emprendre, ja et dic, una acció o el que fos, doncs no té sentit. Això és des d'una dimensió molt pràctica. Des d'una dimensió més profunda, més espiritual, clar, nosaltres al final som temps com congelat. I gràcies al temps podem evolucionar i podem expandir-nos. I sobretot, el temps profund, el temps vertical, no el temps horitzontal. Després ho podrem detallar una mica més, però vull dir, hi ha diferents versions del temps. Hi ha el temps horitzontal, que és el temps del rellotge, el temps passa, però hi ha el temps vertical, que és el temps profund, que un segon pot ser una vida, sí?
Que l'experimentem en moments, per exemple, enmig de la natura, o en moments d'amor, o de... No? De, gràcies
moments,
a l'art, també...
En moments, per exemple, hi ha gent que ho explica, ho comparteix, persones que tenen, per exemple, un accident i en dècimes de segon veuen la seva vida passar, no? Com pots veure la teva vida en un segon, per exemple, no? I és aquest temps el que parlo. És un temps, sobretot és un temps profund, intens i present.
Ah, o sigui, en realitat, encara que sembli una contradicció, és un temps en el que no hi ha temps.
Exacte.
I aleshores les persones que... I ara parlo amb el metge, eh?
Sí.
Les persones que en aquests moments ens estan escoltant i els fa la sensació que no tenen prou temps, que el dia hauria de tenir més de 24 hores, que van amb l'aigua al coll tot el dia, escopetejades... Bé, això, què ens indica, no? Perquè, en primer lloc, ens indica estrès, segurament.
Sí, sí, és patognomònic. És a dir, un signe patognomònic en medicina es defineix com allò que et permet un diagnòstic d'una malaltia. Per exemple, la febre no és un signe patognomònic perquè moltes malalties donen febre, però com una persona em diu no tinc temps o el temps passa molt ràpid, vol dir que estan estressats, que vol dir, podríem dir-ho d'una altra manera, que no estan en present, sinó que estan desplaçats, o el passat o el futur. Aleshores, quan no tens temps, vol dir que encara que el dia tingui 82 hores, seguiràs sense tenir temps, perquè el problema no és el temps, és si estàs et trobes en present. I
dia,
la presència no.
Un dia li vaig preguntar a un metge, no?, que precisament com s'ho feia ell, com s'ho fa vostè, doctor, per no estressar-se, i el metge em va dir, home, jo només em centro amb la persona, amb el pacient que tinc al davant. Mm. No penso en totes les visites que em falten per atendre durant aquell dia.
Completament d'acord.
Per tant, en el moment en què vivim més i millor el present, hi ha menys estrès.
Sí, sí, és que l'estrès no existeix. A veure, l'estrès... Parlem de l'estrès com una paraula que s'ha usat doncs, com una cosa negativa, si estic estressat. De fet, si som precisos, l'estrès és un anglicisme, és una paraula anglesa que significa tensió. Per tant, qualsevol ésser viu necessita d'un estímul d'estrès per adaptar-se. Sí, per tant, qualsevol estímul, qualsevol desafiament, qualsevol repte és una situació d'estrès a la qual tu t'adaptes i doncs, a partir d'aquí tornes a un estat de normalitat. Sí? Normalitat vol dir, imagina't, qualsevol feina que facis, la falta d'experiència et genera un estrès, però quan ja tens l'habilitat per fer-ho, deixes d'estar estressat. Bé, l'estrès com a tal no és un problema, el problema és quan no t'adaptes a aquest estímul i es van succeint els estímuls que et van desadaptant. I aleshores entres en una situació que és una situació de distrès, que és un estrès negatiu. Per tant, aquesta situació de distrès sí que aleshores porta progressivament a una ansietat i després a un desgast molt important de l'eix hipotàlam hipòfisi adrenal, per tant, es secreten una sèrie de neurotransmissors d'hormones que defineixen bioquímicament també l'estrès. I això es tradueix en moltíssimes de les malalties per les quals després consulta el pacient. Per tant, quan tu estàs en present, i és una experiència això, tu estàs vivint el moment sense adelantar-te ni pensar en el passat. Aleshores, aquí, a partir d'aquí es produeix un moviment de fluïdesa natural que fa que no et desgastis. Per tant, la feina surt independentment de la que tinguis i de les hores que estiguis treballant.
Què els diria a les persones que ens estan escoltant i que se senten plenament identificades amb el que ens comenta el doctor Samarra i que pensen, m'aniria molt bé aplicar-m'ho, o sigui, em sento així, estressat, estressada, però per on puc començar, per on poden començar per viure més i millor el present?
Bé, la millor eina que existeix per començar a connectar amb això és respirar conscientment. Ho he dit una vegada, dues vegades, ho diré 2 milions de vegades, perquè segueix sent l'eina principal. I a partir d'aquí pots anar a buscar altres tècniques o altres propostes. La respiració és l'essència, perquè la respiració, fixa-t'hi que la respiració és present. La respiració no és demà ni és abans d'ahir, sinó que és ara. I si no respiro ara, doncs no hi soc. Per tant, si et connectes amb la respiració, estàs en present.
Deia el doctor Samarra en una entrevista al diari El Mundo, ens falta l'aire i ens sobra el soroll. Estem tan ocupats, tan concentrats en les nostres històries i atrapats en les nostres presses que ens oblidem fins i tot de respirar com caldria i simplement ens limitem a complir amb el tràmit per una qüestió de pura supervivència. I estem tan esverats amb tantes coses per resoldre dins nostre que fugim del nostre silenci interior per por que el que ens reveli sigui massa dolorós. El pitjor soroll, diu el doctor Samarra, i el més contaminant és el que es deriva de la quantitat de pensaments escombraria que emetem al llarg del dia. Si respirem malament, segons ell, s'afecten les nostres funcions metabòliques, fisiològiques i psicològiques, i això es tradueix, tal com ens comentava ara, en múltiples malalties que ens afanyem a tractar simptomàticament en lloc d'investigar les causes que hi ha al darrere. Avui a l'Ofici de Viure, tinc temps?
Ciceró. La persecució, fins i tot de les millors coses, ha de ser calmada i tranquil·la.
Soc Mireia Comacrós, professora i formadora de ioga per persones amb càncer, i actualment dono classes a l'Hospital del Mar i a l'ICO, Institut Català d'Oncologia. La respiració és un element fonamental en ioga degut a la relació directa que té amb el sistema nerviós i amb la ment. Hi ha una creixent evidència científica que demostra el que els ioguis han estat preconitzant durant segles, i és com la respiració lenta, suau, àmplia, diafragmàtica o abdominal i nasal té la capacitat de millorar estats fisiològics i asserenar la ment. Entre altres coses, la ciència demostra com aquest tipus de respiració estimula l'activitat del sistema nerviós parasimpàtic, que és l'encarregat de promoure la relaxació de l'organisme, i com, al fer-ho, té la capacitat de reduir aspectes tan importants com són el ritme cardíac, la pressió arterial, la tensió muscular, la inflamació, l'ansietat, la depressió, l'estrès o l'estrès posttraumàtic. Després de donar centenars de classes a persones amb diferents estadis i tipus de càncer, puc constatar com moltes d'elles respiren amb el mode de respiració de l'estrès, és a dir, de forma toràcica, superficial i ràpida. Algo que, per altra banda, és molt normal, ja que els nivells d'estrès s'incrementen exponencialment quan hi ha un diagnòstic o un procés oncològic. Quan respirem així, el cervell identifica que hi ha perill i promou estats fisiològics, emocionals i psicològics nocius que mantenen la percepció d'amenaça, creant un cercle viciós. A través de les tècniques de ioga aprenem a estimular el sistema nerviós de relaxació del cos i d'aquesta manera a crear un cercle virtuós. El cervell, quan identifica que la respiració és tranquil·la, promou sensacions de calma que ajuden a equilibrar les funcions fisiològiques i transmeten al cos una experiència de seguretat. I aquesta experiència de seguretat ens permet alliberar i transformar allò que ha de ser alliberat i transformat.
Doctor Samarra, algun comentari sobre el testimoni que acabem d'escoltar de la Mireia Comacrós?
Bé, ha sigut magnífic. Vull dir, a més, refermar el que ell ha dit i ho he explicat molt bé en poc temps exactament el que és la respiració des d'aquest punt de vista. Per tant, res a dir, afegir.
Bé, en què es fixa vostè quan veu arribar a consulta un pacient, una pacient?
Bé, m'hi fixo en tot. És a dir que, en primer lloc, l'actitud és molt receptiva, de silenci, i tractar de captar tant el que la persona diu com el que jo puc percebre. És a dir, a l'entrar en un estat de, com la Mireia explicava, parasimpaticotònic, perquè això no solament serveix pels pacients, serveix per qualsevol individu, aquest estat parasimpaticotònic es tradueix en una, en un, com si poguessis veure les coses alentides. Sí? Per tant, la percepció és molt més fina i tu pots aleshores veure detalls que se't passarien si vas molt accelerat. Sí? Parlo del metge. En aquest cas, doncs, capto els detalls, el context, com s'asseu, com es mou, i al cap d'una estona dones perfectament compte, tens una sensació com molt, molt clara del que el pacient t'està demanant, no verbalment, sinó el que necessita, no? És a dir, que és una situació molt interessant perquè de sobte li dius al pacient una sèrie de coses que ell no t'ha dit i es sorprèn de que li puguis dir una cosa quan no l'has vist mai ni has parlat mai amb ell, sinó que de tot el que t'explica, de tota la demanda que ell fa, tu automàticament pots aclarir-ho. Però això és perquè tu estàs respirant, estàs en present, estàs atent, estàs en silenci i amb una ment que no jutja. I aquest és el punt. És quan aquests elements els trobes en un acte terapèutic, és impressionant, perquè a partir d'aquí tu pots veure en pocs segons, en pocs minuts, el que hi ha, saps? I no et perds en el soroll, moltes vegades el discurs confús, el pacient que salta d'aquí a allà, perquè ell ve amb el seu programa i normalment el metge tampoc no està en un programa com aquest de silenci i en present, i per tant no es produeix un acte genuïnament terapèutic perquè no pots rebre la demanda i per tant la prescripció moltes vegades s'allunya del que el pacient realment necessita.
Va dir vostè, doctor, que anem massa al metge en una entrevista al Diari de Girona, en el sentit que deleguem molta responsabilitat de la nostra salut en el sistema, en lloc de fer-nos encàrrec nosaltres.
Bé, la frase pot ser confusa i algú podria dir amb tota la raó del món que, evidentment, vaig al metge perquè ho necessito. Per tant, és evident i podria ser que la frase fos fora de context.
Que no s'entengués.
No s'entengués i seria realment desafortunada. A mi m'agradaria dir que sí, anem massa al metge, però perquè el metge ens solucioni els problemes. És a dir, jo podria anar molt al metge si realment busqués doncs, determinats consells, suggerències per preservar la meva salut. Per tant, anar al metge des del punt de vista de que el metge és un instructor, és un acompanyant del teu procés i, per tant, tu vas com si anessis a l'escola a aprendre, perquè és això el que és realment un acte terapèutic. De fet, l'acte terapèutic té molt de pedagògic. Per tant, quan tu vas al metge, no solament vas a que et prescrigui, et diagnostiqui, sinó també a veure quines són les causes de tot aquest procés, que t'expliqui coses perquè tu les puguis treballar. Per tant, el pacient, en aquest cas, no és un element passiu, sinó que és un element clarament actiu. Per tant, des d'aquest punt de vista, desgraciadament anem molt al metge perquè en aquest cas, doncs, li passem la responsabilitat, li atorguem al metge i als sistemes de salut la nostra salut. I és aquí on anava, no? Per tant, al metge el que calgui, si realment doncs, tu estàs en un programa de que vull aprendre, vull mantenir la meva salut, vinc a buscar consell dietètic, vinc a veure quin exercici és el que em convé, però la gent no va al metge en aquest sentit, va al metge perquè està malalt o malalta. Aleshores, és aquí la diferència. Sí? Si realment el sistema de salut fos, doncs, amb aquesta perspectiva, podries venir cada dia, si volguessis, no? per seguir aprenent. Hi ha d'haver aquest interès, és el que volia matitzar.
Per tal de responsabilitzar-nos de la nostra salut, bé, hem donat ja algunes pautes, no? Podem començar per veure quin és el nivell d'estrès en el nostre dia a dia, quina gestió del temps, quina relació mantenim amb el temps, i què més podem fer?
Respecte de?
Per tenir millor salut.
A veure, partint d'aquesta base, el que sempre torno a comentar, és a dir, si parléssim en relació al temps, per exemple, que és una manera molt pràctica de veure com estem al distribuir el temps, com administrem el temps que se'ns regala cada dia. No? Nosaltres ens despertem, ens llevem i aleshores tenim per endavant unes hores per distribuir. I aquestes hores doncs, es poden distribuir d'una forma molt senzilla amb quatre sectors o quatre activitats diferents, diguem-ho així. Una seria el temps que li dedico a les meus deures i les obligacions que tinc en relació a la meva feina, a la meva família, a la societat, és a dir, aquí doncs, necessitem doncs, una part important del temps. Després, proporcionalment, també hi ha un temps que serien no deures ni obligacions. Podríem dir temps d'esbarjo, aquell temps que tu doncs, utilitzes per contemplar, per llegir, per formar-te, per fer exercici físic, tot aquest temps que és tan o més important que l'altre, encara que proporcionalment li dediquis menys hores. Sí? Després, hi ha un altre temps que li has de dedicar a tenir cura del teu cos, a donar-li de menjar correcte, l'has de rentar, li has de tallar el cabell. És com tenir una mascota i et fa responsable d'aquesta mascota que depèn de tu i se l'ha de cuidar, s'ha de tenir cura.
Sí, perdó, un parèntesi. Parla del cos com si no només fóssim el cos. Eh?
No, el cos és una part que a nosaltres bueno. Ens permet interactuar en aquesta dimensió. Sí, sí. A veure, no som el cos, això ja ho sabem.
D'acord.
Com a mínim, els oients de l'Ofici de Viure...
Això sí.
Ells ho saben,
no? Que no és tan obvi. Bé, tanquem parèntesi.
En qualsevol cas, és necessari tenir cura d'aquest vehicle perquè és el que et permet experimentar. I un viatge amb un vehicle que no és, que en aquest cas doncs, no està en condicions, doncs no és un viatge doncs, de plaer, no? No gaudeixes. Per tant, és important saber que no ets el cos, però que el cos és el teu vehicle. Sí? I finalment, doncs, el temps que hem d'invertir per dormir, que també és tota una dimensió. Dormir no solament és un acte per restaurar el cos físic, és necessari, sinó també amb altres dimensions et permet també experimentar la transcendència de la consciència quan es retira i la consciència quan el dia següent torna en aquest vehicle. No? És a dir, que hi ha com moltes dimensions del tema del dormir. Però bé, aquí tots els éssers humans tenim aquesta responsabilitat d'administrar aquest temps diàriament. Sí, de tal manera que no podem posposar l'exercici físic pel diumenge, no té sentit, perquè jo no em rento les dents el diumenge 7 vegades o 20 vegades per tota la setmana. És a dir, que cada dia hi ha un ritme, i per tant aquí entrem en aquesta dimensió del temps en relació als ritmes, i això ja és una gran dimensió, no? Com podem tenir una vida rítmica respecte a tot això? Com podem utilitzar el temps de tal manera que el temps que tenim en aquesta dimensió es pugui sintonitzar també amb el temps, per exemple, de les estacions, dels solsticis, dels equinoxis, sí? Perquè aquesta és la manera d'alinear d'una forma molt fàcil el temps, sí? Perquè el nostre petit temps està en el gran temps. Per tant, quan ens sintonitzem com a éssers humans en una dimensió planetària i solar i còsmica, aleshores és molt més senzill, que és una manera molt pràctica i no tan, vull dir, tan costosa, no costa tant esforç sintonitzar-te amb els ritmes que ja existeixen, sí? Mirem el regne animal, per exemple, que ells es sintonitzen amb les estacions, no? I s'adapten al que hi ha. Ells no surten del programa de la natura. Nosaltres ens estem constantment sortint del nostre programa i això ens genera moltíssimes, moltíssimes complicacions. Per tant, si administrem el temps que se'ns dona de forma inadequada, patim les conseqüències d'aquesta actitud ignorant.
Podríem començar, per exemple, sabent quins són els nostres bioritmes, no? I tenint-ne cura i organitzant-nos el dia en la mesura del possible de manera diferent, llevant-nos més d'hora, anant a dormir més d'hora?
Sens dubte. Aquí aleshores entraríem en com administro aquestes 24 hores que em donen 4 quarts de 6 hores. Aleshores, primera qüestió important, que no tothom té clara. Nosaltres, el dia comença a les 6 del matí, no a les 12 de la nit. Val? O sigui, primer error comú és que considerem que el dia comença a les 12 de la nit i, per tant, canviem el dígit del dia quan són mitjanit. De fet, hauríem de canviar el dígit del dia a les 6 del matí. Aleshores, tenim de les 6 a les 12, de les 12 a les 18, de les 18 a les 24 i de les 24 de cop 9 a les 6. Aleshores, aquests 4 quarts es podrien distribuir d'una forma molt pràctica, dient que si ens llevem al voltant de les 6 del matí, que és una excel·lent hora per començar també el dia, com ens expliquen les tradicions, perquè el prana solar, tota aquesta energia del sol, entra entre les 4 i les 8 del matí. Per tant, aquesta hora és ideal per començar el dia i rebre aleshores la màxima energia que va de 6 a 12. Per tant, aquesta activitat de 6 a 12 és una activitat creixent fins al migdia.
Sí, allò ideal seria treballar en aquesta franja horària?
Sens dubte. Sí. Treballar o, vull dir, o estar actiu. O sigui, l'activitat va incrementant-se de 6 a 12 i a les 12 és el migdia, és quan el sol, t'imagines doncs, que està el sol del migdia, no? Aleshores, a partir d'aquí, aquesta activitat es manté fins a les 3 de la tarda, a les 15 hores, i ja cap a les 18 ens hauríem d'anar desconnectant de les activitats objectives en les que hem estat involucrats. Sí? I aleshores comença aquesta de 18 a 24 són hores de recolliment. Hem d'anar deixant de banda totes aquelles coses que ens han estat demandant a l'extern. Entrem en aquest període que diem subjectiu. Tenim un període que és objectiu, que és de 6 a 18, i tenim una franja horària de 12 hores que és més subjectiu i, per tant, demana més anar cap endintre. Seria com, deia abans la Mireia, el sistema simpàtic, el parasimpàtic. Si les hores simpàtiques, en el sentit del sistema nerviós, són de 6 a 18. I les hores on preval el sistema nerviós parasimpàtic és de les 18 fins a les 6 del matí. Però inclús dins d'aquestes 12 hores podem dividir dos de 6. Per tant, de 18 a 24, tu vas deixant les activitats externes i et vas recollint de tal manera que a les 12 de la nit, per posar un horari, doncs dormiries fins als 6 del matí, que ja és el pur descans. Aleshores, d'aquesta manera, tu et fiques en el ritme fisiològic del dia que el marca el sol. Sí? Quan surt el sol, sí? Quan el sol surt i es pon. Sempre segons, agafem en aquest cas la neutralitat de l'Equador. L'Equador, les zones tropicals de l'Equador, sempre tot l'any tenen la mateixa llum, per no entrar en conflicte, perquè un dirà, o és que a l'hivern el sol no hi ha claror fins a les 8, i a l'estiu a les 4, aleshores què fas? No, considerem les 6, tant si és tant hivern com estiu, perquè considerem l'Equador, que és la part del planeta on es manté aquesta neutralitat, i així no entrem en conflicte estacional, no? Per tant, aquí tindríem una visió molt pràctica de com hauríem d'administrar el nostre temps diàriament. Esclar, això es diu molt fàcil, molt ràpid, però...
Clar, la nostra societat no està estructurada així.
Després tenim el que tenim. Tenim activitats a partir de les 6 de la tarda que no es pot fer al llarg del dia i, per tant, entres en un estat que va en contra del que t'està dient la fisiologia, del que et diu les energies del dia. Per tant, aleshores venen problemes d'insomni, venen totes aquestes... Tenim molts problemes per poder dormir i descansar bé perquè no hem començat a desconnectar a temps. Després tenim moltíssima pantalla, tenim estímuls que arriben, és a dir, que hi ha moltes coses que coneixem i que s'han descrit en relació a l'ús de determinats temes d'ordinadors, telèfons mòbils, etc.
No? Sí, vostè veu un canvi a la consulta d'abans i després de les pantalles? És a dir, si comparem, no, els casos que rep a la consulta amb els de fa 20 anys, abans que no hi hagués tantes pantalles o pràcticament gens?
Sens dubte. Han crescut molt les patologies de les pantalles i sobretot patologies de gent que es troba molt més sola perquè tu pots estar totalment incomunicat, comunicant-te només amb el teu aparell, amb el teu telèfon, amb la teva pantalla.
I et fa la sensació que no, que estàs molt connectat o connectada quan en el fons estàs sol.
No, aquests, tots els elements que ens distreuen, ens treuen justament d'allò que parlava, del present, de la capacitat que tu tens d'estar en el moment. Jo, per exemple, doncs, sempre que trobo moments en els que no tinc cap demanda externa, doncs intento respirar, perquè així es vaig entrenant el meu vehicle a que es sintonitzi sempre que no hi ha res a fer amb la respiració, en comptes de seguir dispers amb qualsevol estímul extern, que és el més fàcil. Aleshores, això, vull dir, es parla molt i se'n parlarà molt de les addiccions, de tot aquest tipus d'aparells, però és una realitat, és a dir, estem enganxats.
Eduard Ponset, el nostre cervell li cal, i ell s'encarrega que així sigui, que la nostra concepció del món ens sembli fiable, perquè ens sentim segurs. Si no fos així, l'estrès acabaria amb nosaltres.
Diu el doctor Samarra, el més important és dedicar temps a la pràctica d'una respiració conscient, sense presses ni expectatives, amb perseverança, sobretot paciència. Idealment, entre les 6 i les 8 del matí, dediquem 15 o 20 minuts a observar la nostra respiració. Així detectarem, en primer lloc, com estem respirant, profundament o superficialment, de pressa o lentament, de manera uniforme o irregular. I a partir d'aquí, corregim i experimentem. L'experiència és la base del mestratge. Bé, jo crec que hem donat ja, o que ha donat vostè, doctor Samarra, unes quantes pautes sobre com hauria de ser la nostra respiració.
De fet, seria una, Gaspar. Si només que féssim això, ja tindríem
ja guanyaria
molt
qualitat de vida.
Entenc que tot això és un punt de partida. Després hi ha la respiració específicament terapèutica, no? Pranayama, hi ha persones que es dediquen a això i ja dirigeixen més específicament. Nosaltres, senzillament, invitem a les persones a observar, a connectar-se, a experimentar, a partir de quina eina tu pots connectar realment amb el teu ésser, amb la teva consciència, perquè és que parlem de la consciència com si fos una cosa que estés allà dalt, i de fet la consciència és a nosaltres, però estem desconnectats d'això, i la manera de retrobar-nos en aquest punt és la respiració, és l'eina, jo crec que la més important, la més senzilla i la més efectiva, i després, clar, li pots anar afegint altres coses, però comencéssim per aquí, tindríem ja, podríem només fer això? I seria una meravella.
Perquè vostè a la consulta m'imagino que quan ja veu la persona amb un diagnòstic X, de vegades deu tenir la sensació que aquesta persona s'ha desconnectat d'ella mateixa.
Bé, la majoria de la gent estan desconnectats. O sigui, jo dic d'alguna manera, és una mica una reflexió que em va venir l'altre dia. Es fan moltes pel·lícules de zombis de moltes versions. De fet, un zombi, tal com el veiem, és un individu desanimat, és a dir, l'ànima, la consciència, no està en l'individu i es comporta com un autòmata i fa sempre coses inadequades, diguem-ho així, no? De fet, el món, des d'aquesta perspectiva, està ple de zombis, el que passa és que no ho saben, no? Perquè van com autòmates aquí i allà, reaccionen més que actuen, no tenen capacitat de reflexionar, i per tant estan desconnectats. I aquesta desconnexió genera molts problemes, no? És a dir, que al final les pel·lícules representen d'una forma metafòrica la situació que com a gruix d'humanitat vivim. Per tant, la reconnexió serà absolutament necessària si realment com a humanitat volem donar aquest salt. Sí? Ara mateix ens estem en situacions de molt conflicte, molt patiment. Bé, d'aquí ens sortiran coses segurament molt bones, però haurem de passar per aquí, per aquesta experiència, sí.
Si una persona que ens estigui escoltant per casualitat, fent zapping, sí, que no sigui oient habitual de sí, l'ofici de viure, i que no acabi d'entendre aquest missatge, i que li faci la sensació que ella ja desconnecta el cap de setmana o desconnecta quan se'n va de vacances, quan probablement ja hi ha estat tota la setmana de desconnectada d'ella mateixa, bé, per on podríem començar, no?
El primer principi que aplico sempre és que si no em pregunten no explico res. És a dir, que si una persona fa zapping i escolta aquest programa i pensa, mira, uns altres il·luminats, doncs bona tarda i moltes gràcies. De fet, fins que jo no rebo una demanda d'una persona que té interès, qualsevol suggerència, qualsevol consell no té cap sentit. Per tant, el primer que hauria d'haver-hi és realment un interès, hauria d'haver una cosa que mogués aquesta persona de dins seu a buscar. I això només li pot passar a una persona que està en crisi, que està abatuda, que està acabada, que... O sigui, una persona que no té la necessitat no es mou. No es mou, per tant, m'espero pacientment fins que algú em demanda. I segons l'interès que veig que té, aleshores la puc anar instruint. Però no és una cosa que surti de mi, jo no sóc un predicador. Per tant, les persones que tenen interès s'apropen i els que no segueixen el seu camí i és exactament igual de bo, és la seva experiència. Sí? Per tant, cadascú en el seu moment sent aquesta crida, sent aquest estímul, pot ser a través d'una malaltia greu, pot ser a través d'un esdeveniment que realment l'ha tocat. Són crisis que són doloroses, però que moltes vegades desperten una persona. I quan la persona es desperta, aleshores troba. I aleshores, aleshores passa per aquí, fa zapping i es queda aquest programa perquè està buscant. I el que no, doncs el passa de llarg.
En aquest despertar, tradicionalment, ha estat entès com, entre altres coses, no? Com veure que som quelcom més que el nostre cos, com dèiem abans. Però el ioga, per exemple, també aquí és un camí. Abans escoltàvem la Mireia com a cross per anar veient que no només són estiraments i asanes i postures, sinó que es porten cap a una connexió profunda amb qui som.
Clar, és que etimològicament ioga vol dir això. És a dir, la llengua sànscrita defineix el ioga com la unió, no? És a dir, que podríem interpretar-ho com unió, com síntesi, que és el que som. Per tant, és la unió, la síntesi entre la personalitat i l'ànima o la consciència. Aleshores, a Occident el ioga va entrar doncs, a partir de l'època dels hippies i quan els Beatles anaven a la Índia i van començar a portar a Occident doncs, aquesta visió, aquesta cosmovisió aquí. Inicialment, doncs, des d'un punt de vista que ho podíem entendre, des dels asanes, no? Els moviments, com si fossin exercicis gimnàstics. I avui en dia encara el ioga està molt més identificat amb uns asanes, amb unes postures, que no pas amb el que realment significa la paraula. Però tot arribarà, perquè després hi ha diversos tipus de ioga. Per exemple, el ioga, el Raja Yoga, és el ioga de la ment, és el ioga més elevat. No? Aquí, aleshores, no estem parlant d'exercicis físics, sinó que estem parlant de coses que són molt més elevades. Però aquest és un camí, cadascú es troba en el punt en el que es troba i a partir d'allà evoluciona. Aleshores, benvingudes totes aquestes aportacions orientals a la nostra societat occidental materialista i benvingudes la visió doncs més occidental a Orient. És a dir, jo que tinc l'oportunitat de moure'm entre Orient i Occident, veig que hi ha coses que s'estan doncs complementant molt bé. De tal manera que Orient, que podrien estar en un estat doncs més de desordre, molt més abstracte, aquesta manera que tenim nosaltres de veure com si no, fessin un somiatruites i no s'organitzen, i nosaltres els hi podem aportar un ordre, una disciplina, una sèrie de qüestions que ells no tenen, i ells ens aporten aquesta visió més àmplia. Per tant, això és el que està succeint en aquests moments al planeta, i les societats, ja veus com estan totalment barrejades. Vull dir, les societats a Catalunya, i l'altre dia llegia doncs que aviat doncs hi haurà moltíssima més gent que no ha nascut a Catalunya que no que hi seran, i això és una mala notícia. No, perquè és que si no hi ha... També deia l'altre dia un que si no haguessin vingut tantes persones de fora, serien 2 milions de catalans. Per tant, què faríem, no? Per tant, aquesta és el ioga. El ioga és la síntesi, la unió a tots els nivells.
Bé, tornem a la salut. Abans parlava del ritme, de sí, la importància del ritme. Una persona que ha perdut la salut ha perdut també el ritme?
Totalment, sí, sí, és que és sinònim. Sí, sí, o sigui, salut és ritme i una arrítmia és malaltia. Seria perfecta aquesta correspondència, no? Per tant, jo sí, ho he dit moltes vegades, que quan perds el ritme de la vida, doncs comences a malaltir. Inicialment són coses que són, els metges diem, funcionals, no? Vas tenint coses per aquí, coses per allà, te la mediques, però vull dir, tot és qüestió de temps que desenvolupis malalties que aleshores es poden organificar, no? És a dir, que de la malaltia que no es veu i no és objectiva a la malaltia que es veu i és objectiva, hi ha un camí que tu has de recórrer definitivament, no? I la pèrdua de salut és molt abans que es manifesti la malaltia, sí? Per això intentem prevenir sempre d'entrada. Per això, quan abans deies, anem molt al metge? Sí, perquè de fet anem al metge quan estem malalts. Per tant, és el fracàs. Podríem dir que és el fracàs de metges, pacients i del sistema, perquè la visió que té és una visió absolutament de patologia. Sí? És la visió de la patogènesi en comptes de la salutogènesi. És a dir, estem completament invertits. I d'aquesta manera aquesta inversió ens costa moltíssims, moltíssims diners i moltíssims esforços, i les llistes d'espera mai s'acaben i les persones segueixen incrementant, i penses, quants més diners fico, la gent no millora, o sigui, no aconsegueixes que la gent vagi menys al metge, no? És a dir, hi ha una cosa que no funciona. Si fico tants recursos, poso tants recursos econòmics i de personal, i no millorem en el sentit de la salut, la societat, no la veig més sana. No tinc menys pacients jo que tenen malalties, i tinc més pacients que venen a demanar cursos de ioga i que els orienti. Jo els oriento, si volen, no? El que em pregunta jo li dic, perquè puc dir-li. Però, esclar, una persona que té interès, què li he de dir?
Diu que la pèrdua de la salut es dona abans que es manifesti la malaltia. Bé, com poden saber les persones que ens estan escoltant si, encara que no se'ls hagi manifestat una malaltia, tenen o no tenen salut?
De moltes maneres, Gaspar. Per exemple, són persones que no tenen cap malaltia però no es troben bé, senzillament. No em sento bé, no tinc energia, no dormo bé... És a dir, símptomes moltes vegades físics, sense que això impliqui que tinguis un diagnòstic, sí? Aleshores, no tens un diagnòstic, però tens sensacions, tens percepcions, a vegades es reflecteixen analíticament, i veus doncs el cortisol elevat, o veus que una persona té les vitamines baixes. Ja no tan sols el sucre, l'àcid úric i el colesterol, que és el que mirem, però tu tens altres paràmetres que t'estan dient aquesta persona com està vivint, i a vegades es reflecteix i pots objectivar. Però moltes vegades són senzillament coses subjectives, que els metges segurament no li donem el valor que tenen molt valor, perquè l'objectivitat, som esclaus de l'objectivitat, quan de fet l'objectivitat com a tal no existeix, perquè l'objectivitat només és pels objectes. Si fossin objectes, la vida seria objectiva, però som subjectes, per tant, la vida és subjectiva, no pot ser objectiva. El que tu veus i creus que l'objectivitat senzillament és una cosa que tu veus de forma subjectiva, i segons tu la veus, tu la interpretes. Però això és amb qualsevol subjecte. Per tant, t'expliquen sensacions, percepcions, no es troben bé, no tenen plenitud, de vegades inclús doncs, tenen un estat d'ànim baix. Aleshores, tot això els neguiteja i van a buscar ajuda. És una manera de fer-ho.
Però també podria ser que aquesta persona tingués un estat d'ànim baix, per exemple, perquè té la B12
també
malament.
Sí, sí. Nosaltres, per exemple, al servei de psicologia del centre, la psicòloga, abans de començar una psicoterapia, el que fa és demanar-li una anàlisi que el pugui valorar el metge, en aquest cas jo, no? Perquè es dona aquests casos, els tenim. de que l'àcid fòlic, la vitamina 12 i la vitamina D baixes, doncs, evidentment, afecten a l'estat d'ànim d'una persona. Això és constatable.
Vostès està dient, una cosa és el símptoma i l'altra és la salut.
Sí.
Llavors, hi pot haver gent, ja ho hem dit, que no generi símptomes, però que no tingui una bona salut.
Efectivament, efectivament. És a dir, que moltes vegades doncs les persones que tenen una mala salut no necessàriament l'han de manifestar a la bioquímica ni a les proves, no? És a dir, que depèn d'on et trobis. És a dir, que quan ja es manifesta la bioquímica vol dir que vas un pas més enllà. Vull dir que al principi lo interessant és quan abans ho puguis percebre, abans ho tractes, abans pots revertir-ho. Sí? En aquest cas, és la genuïna prevenció és aquesta. I després, a partir d'aquí, promoure totes aquelles coses que sabem que ens converteixen més en saludables.
Sí, no hem parlat gaire de l'esport.
Bé, l'esport, ho resumeixo molt ràpid, és l'eina terapèutica mestra. O sigui, a mi em preguntes això, dic, digue'm una eina terapèutica la millor que existeix. L'exercici físic. Ja no parlo d'esport, que té una connotació de competitiva, però l'exercici físic és una eina meravellosa, perquè toca tots els punts. Hi ha milers i milers i milers i milers d'estudis que així ho constaten. Aleshores, el sedentarisme és una gran eina per tenir malalties i l'exercici físic és una gran eina terapèutica a tots els nivells, tant en la física com emocional com mental. Puc dir amb tota seguretat.
Tot i així, vostè a la seva consulta atén esportistes.
Tot el que arriba. Vull dir que esportistes, però també persones...
Sí, no, però vull dir que n'hi ha, que atén força esportistes que sí. No tenen salut malgrat practicar exercici físic.
Sí, es dona el cas que passa això. És a dir, quan una persona ve d'una vida, per exemple, molt sedentària, amb elements que l'han pogut doncs, desenvolupar una sèrie de processos, síndrome metabòlic, i de sobte es desperta un dia i vol fer exercici físic, és molt important que aquestes persones es facin abans un bon examen físic, que s'estudiïn. Hi ha moltíssimes patologies cardiovasculars que succeeixen aleshores quan una persona, sortint d'una vida doncs, plena de mals hàbits, diguem-ho així, doncs es posa a fer exercici, però potser doncs, tenen una cardiopatia isquèmica que no està diagnosticada i ens pot donar molts ensurts. Per tant, molt important veure a determinades edats persones que es volen fer salut i que han fet una vida que no us corresponia això.
Estem a la recta final de la conversa que estem mantenint amb el doctor Miquel Samarra a l'Ofici de Viure. Hem parlat de la importància de dormir bé, del descans. Com ens hauríem de ficar al llit per dormir? És a dir, amb quina intenció? Ho dic perquè vostè a vegades ha comparat el fet de dormir com amb una metàfora, diguem-ho així, de la mort.
Bé, diguem que quan ja anem a dormir, l'actitud sempre seria, si ho volem fer segons això que estaves comentant, el primer de tot és que hem de ser conscients que el cos físic, a l'hora que ens anem a dormir, doncs queda allà i la consciència es retira. És a dir, que el cos físic queda allà, les seves funcions automàtiques, no? El batec cardíac, la respiració, totes les funcions que té el cos fisiològiques es mantenen, però la consciència es retira. De tal manera que aleshores seria bo que poguéssim anar a dormir per facilitar que retiréssim la consciència de la millor manera. Sí? Per tant, hi ha moltes maneres de fer-ho. Ara, en dos minuts no puc dir, però sobretot que el fet d'anar a dormir fos realment un entrenament per això, no? Que ens poguéssim entrenar tant al sortir com a l'entrada, perquè una bona sortida facilita una bona entrada. És important saber això. És a dir, tal com sortim a la nit, entrem al matí. Sí? Perquè si tu surts malament, la tornada és exactament
igual. Sí, si te'n vas a dormir pensant en els problemes quan et llevis, continues igual.
Definitivament. És a dir, no perquè t'adormis s'esvaeixen les coses. I aleshores, això, i això també està al darrere de moltes persones que tenen insomni de primera hora, els costa conciliar el son, o persones, moltes persones que es desperten de forma precoç, no? És a dir, que a les dues del matí es desperten, i això té tot a veure amb el que estàvem comentant. Tal manera que tractar d'entrar en un estat parasimpaticotònic, com dèiem abans, és important. És a dir, com preparar les hores abans per poder arribar al descans nocturn, al son reparador, i que el dia següent puguem renéixer i començar de nou. Aquesta és la idea.
Quin punt de connexió hi hauria entre el dormir i la mort?
Bé, aquest és un tema complex. Ara hauríem de fer un altre programa d'això, però...
Sí, totalment, diguem... Va, hauríem de fer tota una temporada per parlar bé del
però,
tema.
Bé, diríem, d'una forma molt simple, la consciència està vinculada per aquest cos, tal com les tradicions diuen, a el que es diu el fil de consciència, consciència que està, imaginem, el cap, i el fil de vida que està al cor. Aleshores, aquests dos fils mantenen la vida en aquest cos. Quan es retira el fil de consciència a la nit, per exemple, quan estàs en coma, estàs anestesiat, qualsevol d'aquestes situacions, però el fil de vida segueix connectat, mantens el cos físic viu, diguem així. L'única diferència, quan ja deixes, quan et mors, el que nosaltres parlem de la mort, el fil de vida es retira i aleshores queda el cos ja sense vida. Sí? Per tant, la vida és a través del, en aquest cos és a través del fil de vida, però el fil de consciència et fa conscient de que estàs en aquest cos, en aquesta dimensió, i pots fer tot el que has de fer. Però a la nit el fil de consciència es retira, com sabem, no? De tal manera que aleshores, clar, seria una manera, no sé, podria induir confusió. És com si ens moríssim parcialment, no? Però igual passaria amb una persona que està profundament anestesiada, una persona que està en coma, doncs també està en aquesta situació. Està viva, però no està conscient, perquè un dels fils es retira. I la mort definitiva és que es retira tot, i aleshores el cos queda desanimat, inanimat. Ja. Allò, l'ànima, tal com diuen, l'ànima es retira. Sí. Aquesta seria d'una forma molt senzilla i podríem aprofundir més i elaborar-ho més a tot això, però perquè els oients ens puguin entendre és així, d'una forma simple i segons la tradició ens recorda.
El doctor Samarra, bé, efectivament, com dèiem, podríem estar tota una temporada fent programes per aprofundir en cada un dels aspectes que hem tocat. Doctor, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.